Al matí, amb Raquel García.
Fa tot just una setmana els pensionistes es manifestaven a les portes del Congrés i els polítics a l'interior desbloquejaven el pacte de Toledo. L'acord preveia tornar a vincular les pensions amb l'IPC com es feia abans de la reforma del 2013. Però de moment el govern ja ha rebut un avís i no de qualsevol, sinó del Fons Monetari Internacional que suma així al debat de les pensions. En la seva diagnosi anual sobre l'estat espanyol, l'organisme adverteix que només vincular les pensions a l'IPC pot fer trontollar el sistema. També situa el nostre creixement en el 2,7%, encara per sobre de l'eurozona. Per analitzar aquestes dades i el nostre endeutament, comptem amb nosaltres, amb l'economista Joan Saborido, que ens passarà per la traductora Números i Conceptes. Joan, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Primer de tot, què vol dir vincular les pensions a la inflació, a l'IPC?
Bé, atenció amb la paraula vincular. Vincular vol dir relacionar, o sigui, que si creix una cosa, que creixi l'altra. Clar, això s'ha interpretat de seguida, s'ha volgut interpretar de seguida com que el que creixés l'IPC creixerien les pensions. Bé, això no és exactament així. Vincular. Vincular no vol dir igualar.
Ai, el llenguatge.
Vincular no vol dir igualar. Bé, és això. Llavors, vincular vol dir que estarà relacionat. I, de fet, la ministra ha sortit dient, la ministra, no la Valerio, sinó la de Treball, sinó la d'Economia, doncs ha sortit dient que sí, que està d'acord en que es vinculi, però que també ha d'estar vinculat a altres magnituds o a altres paràmetres, que no ha dit quins.
De fet, des del Fons Monetari Internacional demanaven això, no? Que si es fa, es faci doncs, implementant també d'altres mesures, perquè si no, deien, posava en risc la sostenibilitat del sistema de les pensions. És així?
És així. Mira, el sistema de les pensions, tal com està actualment, i degut doncs, a múltiples factors, bàsicament l'evolució de la demografia, però bé, això seria una mica de llarg d'explicar en poc temps, el sistema de les pensions, tal com el tenim ara, no és sostenible. No és sostenible vol dir que els números no quadren. I vol dir, doncs, que... I, de fet, això ja ho era fa anys, això no és una cosa d'ara, ja es va descobrir fa anys, això, i d'aquí ve, doncs, que entre el 2011 i el 2013 vagi haver-hi una reforma important del sistema de les pensions per fer-lo sostenible. Sostenible què vol dir? Doncs sostenible vol dir que els ingressos siguin igual a les despeses. En aquests moments els ingressos no són igual a les despeses i la previsió que hi ha és que la cosa vagi a pitjor. Bé, llavors el Fons Monetari Internacional doncs diu, senyors, si vostès, tal com acaben de dir, no vinculen, sinó fan augmentar el sistema de les pensions, fan augmentar les pensions el mateix percentatge que augmenti l'IPC, els números, si ara no quadren, encara quadraran menys. De manera que, escolti, és qüestió de sumes i restes, això. Això és el que ha dit el Fons Monetari Internacional, res més.
No sé si anuncis com l'aplicació d'impostos a la banca, l'augment de l'impost de societats o l'IRPF ajudaran a recaptar aquests ingressos a la Seguretat Social, si això seria suficient o potser s'ha d'allargar, s'ha de retardar més encara la jubilació i buscar altres mesures.
Mira, tal com està plantejat el sistema de pensions, tal com es va plantejar quan es va muntar al seu principi, doncs es vol que el sistema de pensions sigui autofinançat. O sigui, aquí no barrejar altres impostos, sinó que els ingressos que es perceben per pensions, o sigui, les contribucions que tots fem quan treballem les pensions, els empleats i les empreses, doncs que financin les contribucions que es paguen, les prestacions que es paguen. Bé, això, evidentment, no sempre quadra el cèntim, ni molt menys, perquè, sobretot quan hi ha períodes de crisi, doncs les contribucions són inferiors a les prestacions. Però quan hi ha períodes de bonança, com és l'actual, les contribucions haurien de ser superiors a les prestacions. I això ara ens falla. Perquè, és clar, les prestacions han crescut molt, senzillament, perquè hi ha molta més gent, la gent, doncs tenim una esperança de vida molt més llarga que no hi havia quan es va idear el sistema. Pensa que quan es va idear el sistema, el promig d'anys, que els pensionistes percebien les pensions des que es jubilaven fins que es morien, doncs eren 3 anys. perquè la gent, estic parlant dels anys 60, la gent, bueno, malauradament, o al revés, afortunadament, la gent actualment ens morim molt més tard, l'esperança de vida és més llarga. Esclar, si resulta que amb uns períodes de cotització X es havien de finançar 3 anys i ara s'han de finançar 10 o 12 anys, està clar que la cosa no quadra.
Clar, és que és matemàtica, no? O sigui,
per això, ara, llavors
per això és un repte, no?
Clar, llavors què passa? Bueno, per això és un repte, per això doncs, el govern ja fa temps es va donar compte del tema i el pacte de Toledo doncs, va reformar el sistema i van dir, escolti, mira, és que això són faves comptades. O incrementes els ingressos o baixes les prestacions. O fas les dues coses, o fas una miqueta de cada, que és el que acaben fent. Llavors, doncs què van fer? Primer, per augmentar les prestacions, doncs augmentem allarguem l'edat de jubilació. En comptes de jubilar-se als 65, doncs ens acabarem jubilant als 67. I vam fer un escalat perquè la cosa doncs, no fos traumàtica, etcètera, etcètera. A més, doncs, augmentarem a l'hora de calcular la pensió, doncs, van fer una altra fórmula, de manera doncs, que la realitat és que s'acaba cobrant menys, o una mica menys. Per tant, d'aquesta manera, es baixen les prestacions i s'augmenten els ingressos. Però ara, doncs, tal com deia abans, de la manera com evoluciona la demografia i de la manera com evoluciona també la capacitat de treball, perquè, esclar, si la gent està aturada no cotitza. Llavors, clar, abans doncs, hi havia menys atur i, per tant, hi havia més gent que cotitzava. És un número de persones que cotitzen, un número de persones... No, el que està passant és que està baixant el número de persones que cotitzen i està augmentant el número de persones pensionistes. Esclar, llavors, això és que no quadra de cap manera. Llavors, doncs, segurament anem de cara a una altra revisió del pacte de Toledo. La ministra, què ha dit la ministra? Ara sí, la ministra de Treball, ahir, penso que va ser abans d'ahir. Què va dir? Doncs va dir que estava d'acord en mantenir la capacitat de el nivell de les pensions que no, o sigui, que no es veiessin perjudicades per l'augment del nivell de vida, però que havia d'actuar sobre els ingressos, que no actuaria sobre les prestacions, o sigui, no reduiria les pensions, sinó que ell el que volia és actuar sobre els ingressos. Bueno, hi ha moltes formes d'actuar sobre els ingressos. Per exemple, es pot allargar encara més l'edat de jubilació. Com des dels 67, doncs, bueno, hi ha països que estan parlant dels 70. Clar. Es pot augmentar les contribucions. No? Les contribucions d'empreses...
D'autònoms,
empreses... Autònoms, empreses i empleats. Clar, això no li agrada a ningú. I llavors, allò que em preguntaves abans i que no t'he acabat contestant. Evidentment, es pot tocar l'essència de l'estructura del sistema de pensions de tal manera que es financiï amb una petita o més gran part a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat, a càrrec d'altres impostos, no? Que això fins ara no s'ha fet, perquè ja t'he explicat doncs, que el sistema era autofinançat. Això no hi ha cap llei que digui que no es pugui fer. Es pot fer. Ara, esclar, en la que facis això, a la que agafis diners d'altres impostos per finançar pensions, vol dir que tindràs menys diners doncs, per fer carreteres o per fer hospitals o per el que sigui.
Però clar, és el que deies, no? Si l'esperança de vida cada cop és més gran, si els nostres joves cada cop s'incorporen més tard, no? Al mercat laboral, contractes temporals, d'alguna manera o altra, s'ha de garantir. Perquè hi ha, no, aquest rumor que va dient que els joves mai cobrarem les pensions o que no les tenim garantides, o sigui, que s'han de buscar altres noves vies.
Mira, les pensions no les té garantides ningú, encara que el govern tingui... No, clar, el que passa que aquí ja entrem en un camp en què barregem l'economia amb la política. Econòmicament, si fas números, és el que diu el Fons Monetari Internacional, diu, senyors, jo he fet els números i els números no surten. A veure, que no estiguin garantides les pensions no vol dir que no hi hagi ni un duro per pagar pensions. Hi ha molts duros. El que passa és que les pensions no estan garantides en el nivell actual. Molt bé. Ara, llavors, entrem en la política. Els pensionistes resulta que en els últims mesos s'han mobilitzat de tal manera... que el senyor Rajoy li va agafar un estat de nervis, perquè això no s'ho esperava.
Són molts votants, eh?
Esclar, són molts votants, cada vegada més. Llavors, per això, el senyor Rajoy es va allò que ens augmentava, jo dic que ens augmentava, jo també sóc pensionista, ens augmentava el 0,25%, que eren 3 euros, o 4, doncs ho va modificar i resulta que així es subatlleure la màniga i ens va augmentar l'1,6%. Bueno, ara, per això són molts, molts calés, això, eh?
Són molts. Clar. Però hem de dir una cosa, també, Joan, la realitat és que els jubilats han fet front a les deficiències del nostre sistema de benestar, perquè molts pares i avis han ajudat els joves, i sovint amb pensions de menys de 800 euros. O sigui que podríem dir que són un pilar fonamental per la nostra societat, no? I per la nostra economia.
Per això parlava de la política. El govern, quan fa política, doncs ha de tenir en compte aquest tema, i té en compte aquest tema molt i molt. Molt i molt. Ara, també, m'acabes de dir una cosa en favor dels jubilats, el qual t'agraeixo, que jo ja dic que sóc jubilat, però també s'ha de dir, amb honor a la veritat, doncs, que els jubilats són els únics de que la crisi no els hi ha passat factura. Perquè ells tenen, nosaltres tenim una pensió que la crisi no ens ha passat factura, seguim cobrant cada mes. Qual, les persones que treballeu, doncs, la crisi que va passar, doncs, que vagi a augmentar l'atur enormement, i la gent se'n va anar al carrer, i va deixar de cobrar, i quan ha tornat a trobar una altra feina, segurament ha trobat una feina amb un sou inferior del que havia tingut abans. Per tant, el sou real de les persones que treballen en realitat ha baixat, el dels pensionistes no. Bé, tot això són, dic, consideracions socials, polítiques, tot el que vulguis, no? Però evidentment, torno a repetir, un govern, sigui el que sigui, sigui del signe que sigui, sempre anirà molt al tanto a tocar el tema dels pensionistes, perquè, com tu has dit abans, són molts vots.
El que sí que és cert és que també, doncs, el Fons Monetari Internacional ha dit que el creixement de la nostra economia encara supera la resta de països europeus. Sembla que les reformes que s'han fet, de moment, han anat bé. O quina és el perquè d'aquest creixement?
S'han fet unes reformes que han permès baixar els sous de forma global, amb la qual, doncs, si baixes els sous, ets més competitiu. I si ets més competitiu, doncs això aporta feina i anima les empreses a invertir. I per tant, doncs, s'ha superat la crisi i el creixement és aquest que dius. Si no s'hagués actuat sobre els costos, dic els costos, clar, però un dels costos fonamentals de la producció, doncs, són els salaris. I aquí, doncs, es va fer d'aquesta manera, i resulta que sí, s'ha posat en marxa tot plegat, no només per aquest concepte, però aquest concepte ha sigut fonamental.
Clar, però com podem garantir aquest creixement i que sigui més inclusiu per lluitar contra les desigualtats socials, no?
Aquí està
el repte, l'altre repte, no?
Aquí està el repte dels governs de fer política. Evidentment es poden fer coses. Les desigualtats socials, doncs, se solucionen. Aquí està el sistema impositiu. Però, esclar, un sistema impositiu no pot ser abusiu o no pot ser molt dràstic, perquè si és molt dràstic, llavors desanima la inversió, i amb una economia de mercat, quan desanimes la inversió, s'acaba la història.
S'han de fer equilibris, mans i mànigues. També el Fons Monetari Internacional ha dit que l'assignatura pendent que tenim és millorar les perspectives laborals dels més joves i fer més atractius els contractes indefinits.
Sí, això és cert. Esclar, una de les mesures que es van posar en marxa i que van permetre la reactivació de l'economia va ser actuar sobre els contractes de treball, però, evidentment, la falta d'horitzó amb els contractes, la precarietat dels contractes temporals, doncs fa, doncs, que la gent visqui les empreses, doncs, això sí que els hi agrada, perquè tenen molta més llibertat i, per tant, inverteixen més, però a nivell personal és obvi de que la perspectiva de les persones, doncs queda molt migrada, no? I aquí és un, en les èpoques de prosperitat, diguem-ho, que són les actuals, que les coses funcionen, doncs, perquè el creixement de l'economia és el moment d'actuar, doncs, sobre això. També el Fons Monetari Internacional ha dit una altra cosa: en èpoques de prosperitat s'ha de reduir el deute. Anaves a preguntar això.
Exacte, perquè és com també l'altra assignatura, no? El nostre elevat endeutament, que pot posar fi, no?, a aquest creixement.
Mira, això és com les economies familiars. Jo sempre ho dic, les economies dels estats són com les economies familiars. Ara, tenim altres famílies, no és que siguem els més desgraciats d'això, altres estats, que estan igual o més endeutats que nosaltres. Ara, l'endeutament no és mai bo. No és mai bo, primer, perquè tens una factura d'interessos. Ara tenim la gran sort que els interessos estan no baixos, mínims, pràcticament a zero, però aquests interessos pujaran. En el moment en què l'interès pugi, això és una factura d'interessos que has de pagar cada mes o cada any o cada quan sigui, enorme. Això per un cantó. Però per l'altre cantó és que l'endeutament amb una família, igual que amb un estat, et limita la teva llibertat d'actuació. Perquè estàs condicionat a que hi ha els senyors creditors que et venen a cobrar cada setmana o cada mes o cada quan sigui. No? Per tant, en els moments, és obvi que una economia no endeutada és molt més lliure i molta més facilitat de fer coses que no pas una economia endeutada que tens la soga al coll. Per tant, en els moments, Espanya doncs estava amb un endeutament abans de començar la crisi d'un 45% sobre el producte nacional brut. Ara estem pràcticament al 100, al 98%. Bé, en els moments, quan és el moment de reduir aquest percentatge? En el moment que les coses van bé, esclar, no serà el moment que les coses van malament. I per tant, el moment és ara. Però clar, aquí tenim un altre competidor per les pensions. Si resulta que dèiem abans que perquè l'Estat no destina impostos a finançar el sistema de les pensions, bueno, per un altre cantó tenim uns senyors que ens diuen escolti, els impostos els ha de destinar a reduir el deute. Bé, és decisions polítiques.
Decisions polítiques. Per acabar, Podem i els sindicats també demanen incrementar el salari mínim interprofessional, però en canvi el Fons Monetari no ho veu clar. Per què?
Bueno, per això, pel tema de la competitivitat, però esclar, el Fons Monetari Internacional és un organisme que tradicionalment doncs, fa molt de comptable i diuen, doncs, i fins a cert punt és veritat, doncs, que protegeix o que vetlla pels interessos de l'economia de mercat i de les multinacionals i de tot això. No? Els sindicats fan bé de reivindicar i de defensar els interessos d'aquells que són els seus afiliats, no? que són els treballadors. I naturalment, igual que dèiem dels contractes, doncs un salari mínim que no sigui tan mínim, que sigui més alt, doncs també s'ha de dir això, i això resulta que els sindicats no ho diuen perquè representa que és afavorir l'economia de mercat. I el Fons Monetari Internacional se li oblida. Si tu tens uns salaris mínims que no són tan mínims, que estan una miqueta més bé, la gent té més diners i la gent gasta. I com que gasta, també contribueix a dinamitzar l'economia. I això és un argument que s'ha de tenir en compte també.
Doncs arguments que avui hem desgranat gràcies a l'economista Joan Saborido. Gràcies per doncs, intentar fer aclarir conceptes que a vegades doncs, ens semblen molt complicats. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.